Doncs això que sona es diu Happy Days. Ramon Miravet, bon dia.
Bon dia.
Happy Days.
Happy Days.
És el títol de la cançó i també el títol del disc. Ramon Miravet, que presenta aquest disc aquest dissabte al Retiro. Ramon Miravet, que és cantautor, que va tastar una fama efímera. Ara ho parlàvem, la fama sempre és efímera, oi? La fama no existeix, em deies.
No existeix.
Després d'haver participat en la en l'operació Triomf de la televisió francesa, però que ha continuat picant pedra després, no?
Sí, sí, sí. Bueno, he seguit el camí que vaig començar fa molts anys.
Com comença aquest camí?
Doncs comença ja des de ben petit, perquè sempre jo em considero, o em considerava, vaja, un músic de carrer. I des de petit sempre m'havia agradat molt la música al carrer. Quan anava per Barcelona amb la meva mare, doncs, sempre em quedava escoltant els músics, sempre m'havia agradat molt. No tant potser els shows que a vegades es fan, que a vegades vas per Barcelona, el breakdance i tot això no m'atrau, no m'ha tret mai. Però els músics, no? La vida que té cada músic, els diferents estils que s'hi fan, d'on venen aquests músics, per què estan allà tocant, sempre m'havia interessat molt. I a part era una manera molt real de compartir la seva música.
Hi ha una mica de tot, però hi ha gent molt bona tocant el
carrer. Sí, 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 jo he vist de tot. A Barcelona cada vegada el nivell és més baix, però jo he vist coses molt bones al carrer. I clar, jo vinc d'una família de músics. Mon pare es diu Ramon Miravet, és trombonista i es va mudar aquí a Sitges quan jo tenia 14-15 anys, però de fet des de petit sempre venim, perquè Sitges té una tradició molt jacera i hi ha molts músics, ja no només aquí de Sitges sinó Vilanova i Vilafranca, que venen aquí a Sitges i tal. I mon pare tenia molts amics, sempre he tingut un entorn musical, però clar, ells sempre havien tocat a sales o concerts o sobre l'escenari, vaja. I a mi la música al carrer sempre m'havia semblat la porta més real cap al retrobament amb la gent. I bueno, quan vaig anar a viure a París el 2005 per acabar els meus estudis amb un d'aquests marcs que es diuen Erasmus, que els ha fet molta gent, doncs jo vaig passar-me el temps al carrer i vaig conèixer molt els músics del carrer, em vaig fer bastant col·lega d'ells. I allà és quan jo vaig començar a tastar una mica aquestes primeres notes, no?, al carrer, i vaig veure que em va agradar molt i vaig començar a aprendre.
A París hi ha la música al carrer, hi ha més música al carrer que a Barcelona?
No sé si diria més música, però sí que hi ha aquest, es respira un aire molt més bohemi, és com, no sé, però bueno, hi ha de tot, i de tot depèn també del marc legal que tingui aquell país, de les lleis que tingui en cada ciutat, de l'humor que tingui el policia, si plou més o plou menys, vull dir, depèn de tantes coses.
A París plou més que aquí.
A París plou més que aquí.
I fa més fred, també.
I fa més fred. Ara, quan fa calor de veritat, també. I clar, depèn de moltes coses, però bueno, sí que és veritat que París és la ciutat més turística, potser, del món, potser no, però d'Europa segurament sí. I on hi ha turistes hi ha música al carrer.
D'acord. I vas tocar música al carrer per París?
Sí, allà vaig començar el 2005-2006, però clar, jo tenia dos problemes. Un, que no parlava anglès, i llavors això m'afectava molt a l'hora de comunicar-me amb els músics del carrer.
Francès sí, no?
Francès sí.
D'acord. El problema era l'anglès.
Sí, no parlava anglès i no tocava la guitarra. I, bueno, vaja, no en tenia. Aleshores, jo tocava el piano de petit, però clar, portar el piano al carrer, doncs, com que no. I clar, això sempre em feia que jo depenia de la gent que em toqués una cançó, i a part depenia una mica de que la cançó me la sabés o no, vull dir, a vegades m'inventava la lletra. Però per mi va ser molt important aquella experiència, aquestes primeres experiències al carrer, perquè jo sempre he sigut no molt tímid amb la música, però sí que la música ha sigut per mi algo molt íntim quan jo la feia. Sempre era una mica de tancar-me a la meva habitació i fer-la jo per mi. I tocar al carrer va ser una mica com trepitjar fort i dir, vaig aviam que m'escolti més gent, aviam què passa. I la resposta va ser positiva.
Anava a dir, o sigui, l'experiència de tocar al carrer va resultar com te l'havies imaginat de petit?
És que tampoc me la vaig imaginar de dir, ostres, com seria i tal. Només sé que va ser molt maco, perquè...
Primer s'ha de treure la vergonya, on?
Sí, clar, o sigui, el primer acord i la primera nota és horrible.
És horrible.
Però és que el segon acord ja t'entra diferent, i en el tercer ja t'hi vols quedar per sempre. Jo en el carrer he viscut experiències molt, 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 molt maques, molt maques. I a part és això que m'ha permès a mi, jo he après al carrer, jo tot el que he après ho he après al carrer, i m'ha permès conèixer gent de molts, molts llocs i veure com la meva música queia millor o pitjor segons el lloc on era, o segons qui m'escoltava, o segons l'hora del dia, o... he après moltíssimes coses.
A part de París i Barcelona, has tocat a més llocs al carrer?
Sí, clar, o sigui, el 2005 va començar tot, no? Jo vaig estar allà, bueno, el 2006 acaba l'any, vaig estar allà fent cançonetes, no tocant al carrer en plan posant la funda de la guitarra perquè la gent tirés calés, sinó jo cantava una o dues cançons perquè estava cantant un altre artista amb qui, doncs, jo m'hi venia bé, no? I els diners eren per ell, els diners no els volia ni veure. Clar, quan acaba aquell any jo torno a Barcelona i dic, i això de l'anglès pues m'afecta, no? Perquè dic, és que no puc parlar amb la gent, i la gent a Europa parla bé anglès. Aleshores jo, que em compro acabo la carrera i em compro la primera guitarra amb una mica diners que em donen les meves tietes i la meva àvia, i una mica que poso jo, pues compro la primera guitarra, que encara la conservo i la conservaré sempre. I llavors me'n vaig a, en principi me'n vaig un mes a Anglaterra perquè volia fer, bueno, aprendre anglès i tot, bueno, el que podia, no? I aprendre una cala guitarra, i aquest mes es converteix en quasi un any i alguns mesos que em vaig quedar allà, i me'n vaig per Europa tocant al carrer. I veig que d'aquesta manera em puc jo finançar els meus viatges. Però primer, per mi la música al carrer per mi era un mitjà de finançament dels meus viatges, de poder aprendre anglès, de conèixer gent, de viure experiències. Tenia 25 anys i en aquell moment era el que volia, l'únic que volia era això.
Per tant, la cosa entenem que va funcionant, és a dir, hi ha una forma de tocar al carrer, suposo, també, no?
Sí, home, clar, depèn, com he dit abans, no? Ja no només del clima i de l'humor del policia, sinó també dels veïns, dels comerciants.
El policia ha sortit dues vegades, has tingut moltes males experiències amb els policies.
No, dolentes no, la veritat és que he tingut molta sort, però aviam, he tingut experiències dolentes amb la policia o amb el temps, o no només això, sinó quan tu estàs tocant al carrer i vas molts dies al mateix lloc, si és un lloc molt on hi ha molt turisme, t'has d'entendre molt bé també amb les màfies que hi ha al carrer, no només amb els altres músics, sinó fins i tot amb els lladres o la gent que està venent el que sigui al carrer, o...
Els top mantes, per entendre'ns, vale.
I no només això, amb això, sinó la gent que està venent també birres o... Tot això, realment també a darrere hi ha un negoci molt gran del teatre al carrer, que això és el que no li agrada a la policia. La policia, bueno, la policia i els que venen de dalt, no els molesta la música al carrer, són persones com nosaltres. A la gent el que els molesta són els robatoris que hi ha darrere d'això, la venda d'alcohol, totes aquestes coses que hi ha darrere, que ja tu has d'una mica... com es diu això?
Enginyar una miqueta perquè ningú, doncs, li senti malament que tu estiguis allà.
Clar, vull dir, tu has de tenir una bona relació amb tots aquests medis externs, saps? I és complicat, però sí que hi ha una forma de tocar al carrer. Jo, la meva era, com que estava aprenent, era fer les cançons que podia, les que sabia, i mostrar-me tal com era. Jo el que tenia ganes també era d'expressar-me. Tenia moltes ganes. Jo fins a aquell moment la música era algo molt intens, molt intern, perdona, i tenia necessitat. Sempre jo dic que he arribat fins aquí d'una forma molt natural, i he respost només a les necessitats que em cridava el meu cos. En aquell moment necessitava que la gent m'escoltés.
Amb composicions pròpies o d'altres?
D'altres. Sí, jo sempre he composat. De fet, per mi tocar al carrer va ser un repte, perquè vaig dir, he de cantar cançons dels altres, perquè això sí que les cançons meves les trobava molt, és allò que deia, no? Massa íntimes. Per mi, de fet, tinc cançons des que sóc molt, 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 molt petit, i hi ha cançons que tenia ganes de ficar-les a aquest àlbum que he tret, però que encara crec que no és el moment, perquè encara tinc aquest punt de timidesa de dir una mica més endavant, no? Però bueno, sí, tocar al carrer per atreure l'atenció de la gent has de cantar cançons primer que siguin conegudes.
Escoltem una altra?
I tant.
Com es diu?
Carpe Diem.
Doncs, Albert, endavant. Thank you.
always yet to come. My love stories out of you, and I love them, I learn something.
Doncs l'han gaudida, carpe diem vol dir gaudir el moment, no?
Sí, sí, sí. Parla d'una mica... m'imaginava un iaio afroamericà, no sé per què, que està a punt de...
Home, pel to de la música segur que ha de ser afroamericà.
que estava a un punt una mica de palmar-la, no? I era gran. Uh-huh. Però està content, no? Perquè en un moment reviu una mica quan era jove... i tocava jazz al seu poble amb totes les noies i nois ballant davant, i sempre, no sé per què, m'imaginava la Cava al Retiro perquè mira, és d'allà on vaig conèixer els músics. Mm-hmm. Sempre m'imaginava aquell espai, ni que allà per... tenim la mala sort de que molts afroamericans no hi passen per allà, però bueno.
Val a dir, ja que els ha tret ara, que tots els arranjaments que sentíem de fondo, tots de fons, són d'aquí Sitges, oi, també?
Sí, sí, home, tot ho hem treballat des d'aquí i totes són cançons meves, exceptuant uh-huh. una cançó francesa que hi ha allà. I sí, bueno, és la manera que jo em sento més músic que cantant. Uh-huh. M'agrada molt tots els aspectes de la música fins l'últim detall.
Uh-huh. De tota manera, aquí fas un to de veu imponent, no?
Bueno, és la meva veu, no sé...
No, és perquè en el fons, diguem, tens una determinada veu, però en aquesta cançó, doncs, aquesta veu sonava bastant potent.
Sí, mira, no sé què dir.
Escolta una cosa, a veure, com va anar el tema aquest de l'experiència d'un programa de la tele, tot plegat?
Clar, tot comença més aquí a Sitges, perquè...
Sí?
Clar, jo, com he dit abans, no, me'n vaig un any i pico fora per tocar per Europa i... Mm-hmm. I torno, vaig estar, no vaig tornar ni per Nadals. L'experiència va ser tan bona que anava pagant viatges i menjar i...
És a dir, et finançaves l'estança a partir de tocar al carrer.
Sí, el primer, mm-hmm. bueno, hi ha uns mesos que estic treballant a Anglaterra per aprendre anglès, uh-huh. vaig treballar de cuiner i de tot vaig fer.
El que s'ha de fer.
Sí, mm-hmm. i llavors anava aprenent la guitarra, perquè clar, jo no tocava la guitarra. I mica en mica doncs, vaig anar fent cosetes i sí, sí, amb la música m'he finançat molts viatges. Llavors mm-hmm. vaig provar per Europa, després vaig tornar aquí i volia tocar, tenia ganes de tocar aquí a Barcelona, però vaig...
Una pregunta, i en aquests viatges per Europa hi ha una cultura, perquè ho hem llegit en una entrevista que també et feien fa uns mesos a l'Ara, hi ha una cultura per la resta, sobretot per al nord d'Europa, diferent d'aquesta música al carrer? La gent,
sí.
la gent ho mira diferent?
Clar, a veure, aquí cada país és diferent, no? Però aquí a Espanya hi ha una mica un retrocés cultural, musical, però clar, potser ara no tant en les noves generacions gràcies a l'internet, uh-huh. però clar, la gent gran, aquí vam tenir una dictadura, aleshores només les classes altes, això pel que m'han explicat i el que he llegit, no? Però només les classes altes durant la dictadura tenien mà a la música americana o anglosaxona, no? D'Anglaterra, que estava en aquells moments canviant la música moderna. la gent de la classe mitjana i classe baixa no tenia aquest avantatge. I aleshores no és el mateix tocar un tema de del Frank Sinatra a jo què sé, a Londres o pel sud d'Anglaterra, tal, o inclús a Holanda, uh-huh, o Estònia, o que anar-te'n a Andalusia i tocar-lo. A mi m'ha passat de segons quins temes, doncs, la gent passa de llarg i segons quins temes se senten i t'escolten. I sí, clar, ja culturalment, o sigui, a vegades sí que trobo un retrocés, però tot això, vull dir, ara amb l'internet, que ha portat moltes coses negatives però també positives, i perquè la gent sap qui és el Frank Sinatra i sap qui és molta gent, no? Però tu vas a per... hi ha un retrocés. Tu vas a, per exemple, segons a quines persones joves d'ara, i el Ray Charles no saben qui és. Aleshores, clar, això és una pena, i això fa que també quan toques al carrer, pues, sàpigues què tocar i què no tocar segons quins llocs.
D'acord.
Això ho vaig aprendre una mica també, això, no? Jo vaig estar per Europa i abans de tocar a Barcelona vaig voler fer una prova per tota Espanya i vaig fer una ruta un mes. Me'n vaig anar per Andalusia, vaig acabar per Madrid i vaig tornant, no? Tot això amb autobús, i anava amb el carrito i un amplificador, la guitarra, el micro, i anava així. I vaig veure què diferent que era, no? Tot. Des de València, on la resposta, o vaig tenir una sorpresa perquè va ser genial, fins a Andalusia, on la gent potser no em feia gaire cas, o a Madrid, no? Era completament diferent a la resta d'Europa. Aleshores, el tornar aquí, que va ser el 2009, jo des del 2006 fins al 2009 vaig estar tocant al carrer. I vaig viure d'aquesta manera. Malviure, però feliç. I el 2009 vaig instal·lar-me a Barcelona, però bueno, vaig tenir males experiències, no?, amb alguns policies allà a Ciutat Vella, i vaig decidir, pues, anar a un dels llocs més bonics que he vist jo a la meva vida, o que almenys m'ha transmès més pau, que és el Racó de la Calma de Sitges. I allà m'hi vaig estar tot l'estiu, i de fet una de les primeres cançons amb cara i ulls que he composat en anglès i tal va ser una cançó que parla del Racó de la Calma, i és un dels llocs que guardo més bon record, dels dos llocs que guardo més bon record al cor de tots els llocs que he tocat, que és el Racó de la Calma de Sitges i a Montmartre allà a París.
Caram.
Clar, aquí em canvia la història, perquè allà al Racó de la Calma coneixes a molta gent, no? I llavors coneixo una noia francesa, no?, que està aquí, bueno, que resulta que estiuejava aquí durant no sé quants estius, no ens havíem vist mai, i es fa molt amic meu i molt amic dels meus amics i tal. I bueno, jo decideixo a l'octubre anar-la a veure a París, i ella amb unes amigues que m'inscriuen en un programa, no?, que jo no havia vist mai. I bueno, mira, passant càstings vaig anar al final, em van enredar i vaig acabar fent el programa, i l'experiència va ser molt positiva, perquè és un programa que, com si diguéssim, és com un programa, un talent show, no?, d'aquests que tenim aquí, però allà, que jo no havia vist mai aquests programes aquí, ni m'han atret mai.
Ni t'havies plantejat mai de participar.
No, és més, jo crec que aquí a Espanya, vale, perquè no en tenim a Catalunya, doncs per això dic aquí a Espanya, no se m'hagués passat mai pel cap. Però què passa a França? Una altra cultura musical, una experiència nova. I en aquells moments, per què no? Saps? Tenia ganes de millorar el meu francès, perquè tampoc no és que parles una meravella, i de viure aquesta experiència. I a part és que em anaven pagant bitllets Barcelona-París per anar fent els càstings, vull dir... Era perfecte. Clar, l'experiència musicalment no va ser com es m'esperava. Jo tenia ganes...
d'aprendre, sí, més.
No, sí, vaig aprendre moltes coses, però a base d'hòsties negatives, va, que és quan s'aprèn més. Però, clar, jo quan... Com deia, no, sempre he volgut seguir un camí natural. I en aquells moments, quan se m'obren les portes de fer aquest programa, tinc ganes una mica de dir, aviam què passa. Vull dir, potser passen coses, no? I tinc ganes de poder fer música que jo sol amb la guitarra no puc fer, com temes del Ray Charles, com temes més funky, més soul, que jo amb la guitarra ni tinc el domini de la guitarra per fer-ho, ni tinc els músics darrere, no? I no ho vaig poder fer. Sempre tenia barreres, no?, musicalment, perquè tenia que ser en francès, perquè a mi se'm va colar una mica una imatge de latino, que no la tinc, amb una música potser que no... no m'agradava gaire.
Clar, allà a França els hi venia un del sud i havia de ser un Luis Miguel.
Sí, sí, sí. Clar, aleshores, vull dir, això sí que ho vaig viure d'una forma molt negativa. De fet, moltes vegades després de les gales allà volia marxar. Però clar, per una altra banda hi havia el públic i el recolzament del públic, que cada vegada era el més votat, que cada vegada s'associava... Bueno, com es diu? S'identificaven amb mi. Uh-huh. I jo mostrava molt el meu desacord i que no estava a gust allà amb les cançons. I la gent s'identificava més.
Clar, vull dir... Els hi vas caure en gràcia, sí, al públic.
Sí, sí, fins i tot abans del programa, que comences el programa, ja vam venir aquí a Sitges a fer-me un reportatge. Uh-huh. I era un programa que, a part, o sigui, el veien 7 milions de persones. Vull dir, tampoc no té res a veure... aquí a Espanya.
És a dir, nosaltres hem parlat aquí de l'Operació Triunfo, és una analogia de l'Operació Triunfo, és més o menys això el que fèieu allà?
Més o menys, perquè tampoc no estàvem gravats les 24 hores, és a dir, jo vivia en un hotel i podia sortir, jo sortia d'allà i al lliure, i si m'haguessin tancat ja m'hauria plantejat d'una altra manera.
D'acord.
Uh-huh. I bueno, va anar així, vaig fer tots els programes, vaig arribar fins a final, vaig acabar tercer, de fet va haver un moment del programa inclús que vaig decidir no volgués seguir, vaig dir si guanyo jo no vull guanyar, perquè no em sentia bé, no sentia que fes el que jo volia fer i no sentia que la gent estimés o seguís el veritable Ramon, perquè no em sentia jo. Però tot això em va fer molt fort i em va fer un pas més endavant en aquesta escala de camí natural que estic parlant, és a dir, que vaig voler reivindicar-me i per primera vegada a la meva vida vaig dir: vull viure d'això i vull que la gent conegui les meves cançons i vull que la gent conegui el veritable Ramon. Per això crec que aquest programa va ser important a la meva vida.
D'acord. Uh-huh. Tot i que, com has comentat al principi, la fama és efímera.
Sí.
S'acaba el programa i què passa?
Clar, s'acaba el programa i bueno, hi ha un boom amb el meu personatge, perquè clar, jo anava, sortia a les portades, a les televisions, feia duets amb artistes que venien d'Estats Units, a programes, i tot era molt maco. Jo ho vaig viure sempre amb molta naturalitat, perquè el fet de no estar al teu país és com una espècie de joc, és com una cosa que no és real. Aleshores ho vaig viure d'una forma natural. Jo tornava aquí a Sitges i era el mateix de sempre amb els meus amics, vull dir, no canviava res. I era anar a França i viure en un... Era com si estigués en un poble aïllat de tot el món on tothom es conegués. I jo estava allà i vaig viure d'una forma molt natural, i això sí que em va agradar. Era una cosa que vaig aprendre de mi, que em va agradar, no? de dir això no m'afecta, jo sé on estic, sé el que vull fer, sé que ara mateix no estic fent el que m'agradaria fer, i no em va afectar ni positiu ni negatiu, o sigui, vaig seguir sent tal com era. Però sí que la fama era, la fama és efímera, però va durar. De fet, encara quan hi torno no tinc cap problema per anar a algun programa i fer alguna entrevista i tal. Però sí que no va resultar com jo volia, perquè jo el que a mi m'hagués agradat hagués sigut treure un disc allà en un principi, no? I poder haver ensenyat la meva música.
És curiós, perquè tanta fama, tants seguidors, tanta gent recolzant-te, i no vas trobar qui t'edités un disc.
Clar, bueno, per començar, perquè la indústria musical en aquells moments i ara, o sigui, està molt malament. Les discogràfiques no tenen diners i a més només aposten per algo que tingui una rendibilitat a curt termini. Això ho veiem als mitjans de comunicació de masses, una mica de grans cadenes de ràdio, de televisió, que posen videoclips, que la música que hi ha no és una música de masses, i és una música on el mes que ve ja no tindrà sentit. Cada mes és una cançó nova del mateix artista. Vull dir, jo no estic en aquest circuit, aleshores jo no sóc interessant per a aquesta gent que té diners, no? I jo no tinc la sort de tenir un padrí a darrere o uns pares que els hi sobri els diners, no? Sóc una persona normal com tots nosaltres, com tots vosaltres, no? I jo els diners no els puc treure de cap lloc, vull dir, jo necessitava algú que pogués finançar-me un disc, i per fer un disc encara ells necessiten diners. I no vaig trobar aquest recolzament. De fet, després del programa jo estava fent programes i signant autògrafs, per exemple, però és que no tenia ni un duro al banc i em sentia completament perdut. Mai m'havia sentit més infeliç amb la música que en els 2 anys posteriors al programa.
Caram.
Perquè, clar, ho trobava injust, no? Trobava injust de dir, tot el que he viscut i tot el que tenia ganes de transmetre i d'ensenyar, que és la meva història al carrer i la meva música que volia fer, no només no he pogut fer, sinó que a sobre la gent es pensa algo que no és. És a dir, la gent no sabia tot el que havia viatjat i el que havia tocat al carrer. La gent no sabia la música que jo volia fer. La gent només sabia el que li ensenyaven a la tele.
Correcte, la imatge que determinat mitjà volia donar de tu.
I trobava injust el fet de no tenir una oportunitat després. Jo em pensava que almenys podria tenir una oportunitat de poder fer el que jo volia i no la vaig tenir mai. Aleshores, clar, va haver-hi un moment que em replantejo moltes coses i dic, jo faré un disc. I sé que la millor manera de fer un disc és com ara mateix, ara la gent jove que vol que comença negocis, no? S'ho financien ells. La gent ha d'apostar pels seus somnis. I ara no només amb la música, sinó amb el que sigui. I més ara. Vull dir, com més crisi hi ha, la gent ha de tenir més esperança i més força de voluntat per tirar endavant les coses que vol fer. Perquè al final vivim aquí 4 dies i no val la pena ser gran, ser vells i dir, ostres, i si hi hagués fet, i si ho hagués provat. S'ha de provar. I què era el que sabia fer millor? Tocar al carrer. Què havia de fer ara? Aconseguir els diners suficients per finançar-me un disc. Com podia fer-ho? Pues vaig gravar-me una maqueta amb les meves cançons aquí a casa, a Catalunya, i la vaig vendre al carrer. I llavors, clar, els guanys que tenia jo tocant al carrer, que era per menjar i pagar-me una nit a un alberg, es va multiplicar per 10. I aleshores vaig estar un any tocant al carrer fins a tenir una suma maca per fer un disc amb cara i ulls.
Doncs ara ens expliques aquesta experiència, aquesta darrera part de la història que ens porta a l'edició d'un disc, però ens aturem, com hem tancat l'experiència francesa, la fem en francès, oi?
I tant.
Com es diu?
Es diu Le Sud, i a més és graciós perquè és una de les cançons que em van fer al programa. L'original, si l'escolteu, que és de Nino Ferrer, no té res a veure. Jo vaig proposar aquesta versió al programa perquè ja feien versions molt maques i estava... El programa estava de puta mare, eh? O sigui, musicalment, amb músics en directe i en una producció bestial. Hi havia versions, però jo vaig proposar aquesta i me la van denegar perquè deien que no era televisiva i em van fer una altra més a la rotllo platja, fiesta, paella i aleshores una mica jo vaig dir el dia que jo tregui un disc...
Visca el tòpic, eh?
Sí, no, i a més de 100% real. I bueno, jo vaig dir el dia que tregui un disc trauré la versió que jo volia fer.
Doncs és aquesta.
Ressemble à la Louisiana, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud, l'étang dure longtemps, et la vie sûrement. on laissait bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. Le destin on l'en dira. Tant pis pour les suites, c'était pourtant bien. On aurait pu vivre plus d'un million d'années.
Doncs això és Les Suites. No els hi va agradar per la tele, però quins ha agradat.
Sí, bueno, era com la volia fer, com me l'imaginava, més mediterrània, molt més suau, que passés, que tingués un caliu més mediterrani.
Doncs tanquem l'experiència francesa i ens deia en Ramon que al final els somnis s'han de perseguir i que, doncs, tu vas treure els diners del carrer, tocant al carrer, per finançar-te el disc.
Sí, sí, clar, vull dir, ara el que necessitava era això, era poder fer un disc i dir qui era jo i quina música volia fer, i la millor manera era aquesta. Clar, després de tots aquests anys tocant al carrer ja sabia on havia de tocar. Jo ara, o sigui, jo sempre havia tocat al carrer per finançar-me els viatges, perquè volia. En aquells moments no era el que em venia més de gust, tocar al carrer, perquè a mi, doncs, sacrificar temps d'estar sol, vaig estar a París perquè era el millor lloc, i concretament a les escales davant del Sagrat Cor a Montmartre, i era el millor lloc on podia tocar, perquè allà hi ha molts turistes, és un marc molt bonic perquè tu estàs assentat allà.
Mira que és lleig el Sagrat Cor, però bé.
Però bueno, tu quan estàs assentat veus París i el Sagrat Cor el tens darrere. Clar, el tens darrere, però aquell espai té...
Sí, sí, és cert.
Té alguna cosa, té ànima.
Més Montmartre és Montmartre, no?
Té ànima. Aleshores vaig estar allà tots els dies, quan m'ho permetia el clima, quan no estava la policia. Vaig tenir molt bona relació amb tota la gent. Allà hi ha molts immigrants que estan al carrer, i hi ha gent que roba, hi ha gent que no, hi ha gent que... Vaig tenir molt bona relació amb tots. De fet, ells, tots els magrebins que hi havia allà, tenia molt bona relació, m'ajudaven a vendre els CDs. Bueno, va ser una experiència maquíssima, però no era el que a mi m'hagués agradat fer en aquells moments. A mi m'hagués agradat, doncs, gravar en un estudi, tenir les coses molt més simples, no? Però bueno, en aquells moments ja no tocava al carrer per una experiència, sinó per una necessitat, per arribar a un somni, no? Que era el que dèiem.
I el somni finalment es va fructificar en un disc.
Sí.
Finalment vas treure els diners i amb aquests diners vas poder trucar a una porta d'una discogràfica i treure un disc al carrer.
Clar, ara mateix és el que s'ha de fer, no? És com si tu tens una idea per un producte, has de fer el producte i després vas als comerciants, no? Perquè o les distribuïdes perquè t'ho distribueixin, i ho vaig fer així. Vaig poder... El disc el vaig gravar aquí, amb els músics que jo volia, que són músics sitgetans de tota la vida, i bueno, he fet el músic, he fet el CD que tenia ganes de fer. I quan tu fas algo que és real, que és que on tu t'hi sents reflectit i que és una cosa que és real, és molt més fàcil vendre un producte, perquè és amb algú amb qui hi creus. I mira, vaig tenir la sort de que Warner aquí a Espanya, pues, hi apostés, i mira quina paradoxa, no, de la vida, que al final on no em coneix ningú, on jo no m'hi esperava treure un disc, pues l'he tret.
Però no t'escoltaven al carrer.
Clar, sí, sí. De fet, clar, la meva idea era fer-ho a França, però és que tot eren barreres. Perquè no és en francès, perquè no és comercial, perquè sempre hi havia un no. Els agradava, però era un no. Clar, jo em vaig cansar, vaig dir, és que jo no ho vull fer en francès perquè no sóc jo, i no vull fer aquesta música perquè no sóc jo. Van dir que l'única manera que jo pogués treure un disc a França és que vingués com a artista internacional. I això vol dir que has d'anar a triomfar al teu país. I dic, però és que això és impossible, si no ho puc fer aquí, que és on la gent em segueix i on, saps, on tinc una mica de públic i on podria aprofitar.
Una paradoxa, jo, tot plegat.
Sí, vaig dir, no ho puc fer. Vaig dir, bueno, doncs mira, quin remei, no? Ho intentaré. I de moment, doncs, hem fet el primer pas, que és treure el disc.
Per què Happy Days?
Happy Days és una expressió molt maca que vaig conèixer d'un noi de Nova Zelanda. No, perdó, ell és de Tasmània. I el vaig conèixer a Anglaterra, a Brighton, al sud, que és una mica Sitges de Barcelona, ja. I sempre deia, quan hi havia alguna cosa maco, ens aixecàvem pel matí potser i fèiem unes torrades, sortia el sol, i sempre tenia una expressió que era Happy Days, que era com, hòstia, això és vida, no? És com un, això és vida. I em va agradar molt. I de fet és una, tenia una mentalitat que és la que hi vaig intentar jo tenir durant tots aquests viatges al carrer, no? Perquè a la vegada les coses pues, no surten com totes les, com totes les imagines, i sempre tens que tenir aquest, aquesta forma de pensar, de dir Happy Days, de dir.
Doncs escoltem l'inici de l'última, a veure si ens entra. Sí.
Let me tell you one more thing. You get on, you get on, you get on wrong. I know it's time, I know it's time to see my baby blues. And then just let her.
Aquí hi ha hagut un error i al final hem punxat un bonus, però bé, és igual. Ramon, Liberation, oi?
Sí, sí.
Liberation, però és la Liberation bonus. Ara aquesta no, aquesta és la bona, oi? D'acord, ara està sonant la bona.
Let me tell you one more thing. You get on, you get on, you get on wrong. I know it's time, I know it's time to see my baby blue. And then just let her.
Doncs Ramon, el disc es pot comprar.
Sí, sí, tant a l'FNAC, al Corte Inglés, i a, digitalment a qualsevol plataforma.
I també es podrà comprar el Retiro.
I es podrà comprar el Retiro aquest dissabte 21, durant o després del concert que fem de presentació, que m'agradaria que vingués molta gent, ja que els músics som d'aquí, de Sitges, i vaig començar així, d'aquesta manera, aquí. M'agradaria molt que la gent no només vingués, sinó que portés a la mare, al pare, a l'àvia, perquè és una música per totes les edats.
Doncs Ramon Miravet, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Molta sort en aquesta trajectòria que comença amb aquest disc. De fet, comença de fet fort en aquest disc, i suposo que en el futur continuarem parlant de nous projectes.
Aviam si és veritat.
I així acabem. Deixem aquesta hora, són les 11, ara notícies amb la xarxa i després les pubilles. Fins ara.